Bona tarda. Encetem un dijous més el nostre programa A Damunt a la ràdio. A la taula rodona, Nati Sánchez, Montse Roig, Montse Romeu, Esperanza Espejo, Carme Dalmau, Montserrat Vallverdú, Carme Pàmies, els controls Pili Cortés i la que us parla, Núria Huguet.
A Ràdio Montblanc comença A Damunt a la ràdio, el programa més femení del 107 FM, amb l'Associació de Dones de Montblanc.
Bona tarda a totes.
Bona tarda.
El tema d'avui, Etiòpia. I és un clàssic que una de les nostres convidades, la Carme Dalmau, cada any faci sortides a l'Àfrica. És un país que hi ha molt per descobrir, les seves costums, la cultura, el menjar, etc. Aquest any han visitat Etiòpia. És una república democràtica federal de l'Àfrica nord-oriental. La varen acompanyar amb aquesta experiència la Montserrat Vallverdú, la Carme Pàmies, que les tenim amb nosaltres, i també, tot i que no són aquí, la Jessica Arbós, la Mireia Rosset i la Encarna Cobó. Carme, comencem per tu, ja que ets el timó de totes aquestes aventures. Com prepares, i en aquest cas, com prepareu aquest viatge?
Mira, resulta que aquest viatge ja fa cosa d'un any o més. Em va trucar un noi, em va enviar un missatge i em va dir, bé, com que sé que tu viatges a l'Àfrica, no t'agradaria pas vindre a mi a Etiòpia. I clar, era el maig, però jo tenia altres viatges ja contractats, i no, vaig dir, no pot ser, però dic, no et preocupis que ja en faré algun, sí, perquè em fa gràcia, però dic, fins l'any que ve. I llavors l'any aquest que ha vingut, vaig començar a dir-li amb alguna, amb alguna altra, se van engrescar i al final 6 dones van poder anar a Etiòpia amb aquest noi. Aquest noi es diu Sergi Puig, és model i viu a Tarragona. I ell ha tingut diverses ONGs. Tenia CASA, que és una ONG, ha treballat molt a Etiòpia i a Ruanda. I així és com va començar tot. Ens vam animar, vam començar a omplir maletes i demanar tot i més, i vam fer el viatge aquest.
Molt bé, i quants dies hi vareu estar?
12 dies.
I ens podeu explicar més o menys el recorregut que vau fer? Carme, vinga, va, tu. Carmen, va, estrena't.
Vam anar primer a Addis Abeba. A Addis Abeba vam estar el primer dia, vam anar a un orfenat, i allí a l'orfenat vam deixar material de llets, de nadons, llets, papilles, tot per nadons, roba... explicaré una miqueta el que és l'orfenat, perquè avui dia els orfenats ja no deixen, abans anava molta gent d'aquí espanyols que anaven a adoptar nens d'allà a Etiòpia, no? Però ara no, el govern no deixa, ara vol que els nens que els adoptin els etíopes mateix, perquè així no perden els costums i ara s'ha posat aquesta llei de que no poden els de fora, perquè mira, el mateix noi que nosaltres vam anar, aquest noi en té un nen adoptat etíop, i després conec també una parella de Vilarrodona que també té dos bessons que també els va adoptar, però ara ja fa 2 o 3 anys que no deixen. I si la Carme vol explicar el que vam veure a l'orfenat, doncs estaria molt bé.
Va, Carme, anima't. No, sí, vinga, va, no. Que teniu molt per explicar
aquí. A
veure,
a l'orfenat jo no havia experimentat mai anar a fer com una petita ONG, anar a portar medicaments, anar a portar roba, anar a portar menjar de nadons...
A veure, Carme, és que un incís, és que clar, s'ho heu adelantat a el que us anàvem a preguntar. Us volíem preguntar,
perdó.
Què preneu quan aneu allà?
Doncs que jo volia fer la introducció, perquè en aquest orfenat hi vam prendre això. La Carmen ens va assessorar, la Carmen Dalmau, que era tot el que teníem que aprendre, no? I el que podíem portar, perquè ella té molta experiència en portar coses a l'Àfrica. Llavors ella és com una ONG ambulant, que ho arreplega tot, jo no sé com s'ho fa, té una xarxa...
Una ONG de casa.
Sí, té una xarxa posada aquí a la comarca que tothom li porta coses, i jo, per exemple, vaig quedar paradíssima, em vaig quedar molt parada, perquè quan vam arribar allà al casal per omplir les maletes, és que no m'ho imaginava que hagués pogut arroplegar tantes coses. Des de roba de nadó, vam arroplegar molts medicaments, vam anar al metge i els metges van fer receptes per poder comprar medicaments, medicaments adequats per a ells, naturalment. Ens van donar moltes coses a les farmàcies, li van donar... Bueno, en resumides comptes que van fer un gran arropleg, pensa que el més pesat del viatge, jo sempre ho dic, el més pesat va ser marxar amb les maletes plenes, plenes, perquè era portar una maleta gran de quasi 30 quilos, una maleta petita i una bossa, que era tot el que ens deixàvem portar. És que creieu-me que semblava, feien pena quan anàvem pels aeroports, perquè estirar tres maletes, una bossa, la motxilla, tot això, però que ho portàvem tot carregat. Sí, semblava, sí, necessitàvem xarpes. I tot això va ser el que potser... Però bueno, la pregunta era què vaig experimentar l'orfenat. Vas experimentar una cosa que la tens molt adormida dintre, perquè aquí vivim en un món que no sé si és més miserable o no que el seu, no? Perquè ells dius, a vegades diuen, Àfrica és molt miserable, te diu la gent, i jo els hi diria no, Àfrica és pobra però no és miserable. Àfrica és pobra perquè no tenen el que nosaltres tenim, però si ho posessis en una balança no sé què pesi més, si el seu o el nostre, perquè no sé si són més miserables nosaltres o ells, perquè ells no tenen res i t'ho donarien tot. I quan, per petita cosa que els hi donguis, l'agraïment que veus a la cara, no? Nosaltres hem plorat tot així, de veure que et dones un caramel i com et donen les gràcies aquells nens o aquelles persones, o que una samarreta normal que nosaltres no volíem donar-ho, no? I això t'arriba al cor, no? I quan veus persones que portaven l'orfenat, aquella monja i aquell capellà, que per cert aquell mateix dia els havien robat, la mateixa policia d'Etiòpia, va anar allà al centre amb pistoles, els hi va demanar tots els diners i els hi van prendre tots els diners. I aquells nens com es tenien roba, com rentaven, com s'ajudaven uns en els altres. Això és una cosa que s'ha de viure, no es pot explicar. Jo no hi havia passat mai per aquí, però creu-me que és una cosa que t'enriqueix moltíssim, molt. T'enriqueix moltíssim com a persona, eh? Molt.
A veure, la Montse Vallverdú. Totes dues anàvem a dir el mateix.
A mi em va impressionar molt com feien els deures. Sí. Vull dir, aquells nens, i si sempre ho feien així... Bueno, em va impressionar molt com feien els deures, com escrivien, feien una lletra preciosa, tots. Em va encantar això. I com treballaven i tenien un interès en aprendre, que aquí no ho veus, pocs. Jo me va impressionar molt això. I llavors molt agraïts. Eren molt agraïts.
Com aquí, no?
Com és ara aquí.
Sí. Però la Montse té raó, eh? El que es va impressionar és que entrem en una classe, quants nens hi havia, Montse, més o menys, i no hi havia ni un monitor, no hi havia ningú. Hi havia un silenci, només feien els deures. Eren responsables dels seus fets. Res més, no que sí?
Sí, això em va impressionar molt.
L'únic que quan se van veure les càmeres, llavors se van esvolotar una miqueta. Es van prendre les càmeres i van començar a tirar fotografies a tots nosaltres i entre ells, no? I allò també vam fer com si fóssim un joc, no? Vam estar molt bé amb ells.
Sí, suposo que allà els nens hi deu haver un munt d'edats barrejades, no? Vull dir, hi deu haver nens més petits i més grans?
Sí, hi havia de petits. Per desgràcia vam anar a veure els nadons a dalt i n'hi havia molts que tenien una deficiència. Sí. Llavors allà els pares, clar, per nens amb deficiència no els hi serveix perquè, clar, no podran cuidar d'ells. Llavors els pares tenen de cuidar d'aquests nens. i aquests nens no... Clar, no els hi servien, llavors els deixen.
I?
Bueno, doncs llavors els deixen allà a l'orfenat, perquè és un nen que no pot viure per ell mateix, primer que tot no pot viure per ell mateix, i segon que després d'uns anys que els pares aviat són grans, quan tenen 35 o 40 anys, aquella gent amb els pesos que agafen i tot no serveixen ja, són molt grans. Llavors, clar, aquells nens és un altre per alimentar, una altra boca per alimentar, que al cap i al fi no portarà cap benefici. És així. Els deixen a l'orfenat, sí. Sí.
Sí, però n'hi havia un que era llest com la fam. Era que ell devia estar per adoptar, o així, no tenia més de 4 anys, no els tenia, no, tenia 3 anys. I jo em vaig xocar molt perquè portava les ulleres que porto, les normals de veure, i em havia posat les ulleres de sol aquí dalt al front, aquí dalt al cap, perquè no vaig tindre temps de guardar-les, no? I aquell nen em va pujar al coll, això sí, ells quan tu els agafes al coll, primer moment es van posar en guàrdia perquè eren blanques, i els més petits es van posar a plorar, Era com aquells, que és això que ara ve tan blanc, no? Un pic vam trencar el gel, n'hi havia un, que és que quan el vam agafar al coll és que ja no el vam poder deixar a terra. És que no el podíem deixar a terra. Jo el deixava a terra perquè pesava i era com una lapa, no? Brum, tornava a pujar al teu coll i t'agafava molt fort, no? Ells volien els mimos, volien tot, però em va xocar molt perquè era menys de 3 anys i llavors se'm queda mirant i em diu que dos, amb els dits, no, que un és ulleres, dos no, volguem dir, tu com és que en tens dos, si no amb una ja passes? I jo, clar, com li explico que unes eren de sol i les altres eren normals? Però aquell era llarg perquè la càmera mateix, no havia vist mai una càmera, tu li vas explicar que es mirava i s'apretava, només calia que li expliquessis dècimes de segon. Agafava la càmera i va fer fotografies a tothom. No, va ser molt bonic això.
Anem
també.
Anem continuant la ruta, va, el cap on més vau anar.
Bé, de llavors... de Addis Abeba ja vam anar cap a dalt a ADC.
ADC, sí.
ADC. Bueno, a ADC tampoc no era més aviat de veure el poble, però bueno, veus la gent, com viuen allí, perquè, a veure, és molt diferent d'aquí, no? Clar, no hi ha el treball que hi ha aquí, però allí vam veure molts camps, però molts camps, i els paisatges és que canviaven contínuament. En 20 quilòmetres veies un paisatge verd i al cap de 20 quilòmetres veies un paisatge àrid. I al cap de 20 quilòmetres veies un altre paisatge, però la gent conrea molt la terra, molt, moltíssim. Vull dir que el lloc rural, malgrat sigui pobre, la gent treballa d'una manera o altra, sobretot amb la terra. Nosaltres ens vam trobar, per exemple, al camí, que paràvem amb la furgoneta, i bueno, ja sortien nens i gent, i començàvem a repartir roba. Això que nosaltres ja ho teníem estipulat, on teníem de deixar-ho tot, no? A la missió, als hospitals, ja ho teníem tot planejat. Però clar, com que portàvem tant de material i aquells sortien aquella gent, per exemple, va vindre una senyora amb els seus nens, amb unes lleganyes, tots els ulls enganxats, em vaig posar a netejar-los i bé si els hi podia netejar, però clar, de la mateixa misèria, no? Conjuntivitis, però clar, com no van al metge ni res. I llavors es va vindre també una noia amb una mà molt inflamada, tenia un tall aquí i la mà molt inflamada, que per cert li vam donar una pomada antibiòtica, li vam netejar i li vam dir, tu posa't aquesta pomada aquí. Si se la va posar o no ho sabem, però bueno, almenys ho vam intentar, no? I de moment, clar, ells tenen una altra manera de veure les coses, no els creuen més en ells que en naltros, m'entens? El que passa que, clar, com vam veure que naltros ens aboquem amb ells i això també els hi donem confiança, llavors el donar-los confiança és quan, bueno, en 5 minuts se van presentar allà gent de tota manera, tots volien ajudar.
Es tocaven.
A mi hi va haver un lloc que no hi havia blancs que em van tocar el cabell. me van mirar i me van tocar el cabell. Volem dir, això és postís o és de veritat? Perquè, clar, rosa, ells estan acostumats a veure un moreno i em van tocar inclús el cabell.
Un et van tocar, l'aquest, et van tocar?
Sí, em van tocar el cabell, sí. Sí. No, el cabell.
Bueno, perquè clar, la Montse té un cabell blanc gris, clar, són uns contrasts de colors, per ells això és...
Sí, anàvem, qui anàvem? La Jèssica, ella i jo. I van dir, mira, un li va dir, la Jèssica és la filla, tu ets la mare i tu ets la iaia. Perquè li van veure el cabell blanc. El tindre el cabell blanc li van dir, tu ets la iaia. Vaig pensar, ella és més jove que jo, però clar, era pel cabell.
Em deien mami.
Mami,
sí. Mami, me deien.
Clar.
Deu ser el nom de les àvies, no?
Com a respecte, com a sí, respecte, perquè sí, tenia el cabell blanc.
Sí, tenia molt de respecte. Ella, sí.
Més respecte.
Sí, sí, sí.
Jo volia preguntar... No, que volia preguntar una cosa referent als nens que heu dit abans, que un era... Bueno, que es poden, si es poden adoptar o no es poden adoptar aquells nens.
Ara ha posat aquesta llei. Etiòpia ara ha posat aquesta llei de que només els adoptin gent d'allà, més que res perquè no perdin els costums d'allà. És per això, no perquè fins ara gent d'aquí, jo conec gent d'aquí, ja et dic, de Vilarrodona, de Tarragona, que han adoptat molts nens etíopes. Però ara el govern doncs, ha posat aquesta llei que els adoptin gent d'allà.
I vosaltres, vull dir, quan esteu així, a on dormiu o com ho teniu?
Mireu, aquesta vegada, jo ja els he dit amb elles, ha sigut, malgrat totes les condicions que han passat o el que vulguis, però és un dels països que encara he trobat una miqueta la infraestructura una mica més bé que altres llocs, perquè clar, bueno, he estat a la selva amb tribus i això, vull dir... No es pot explicar, no? És molt diferent. Però sí, teníem uns hotelets, malgrat jo dormia amb la Montse, a vegades amb el mateix llit, a vegades teníem un llit cada un, però encara estaven bastant bé les habitacions i els llits. Portàvem el sac de dormir.
Sí. Eren dignes.
O no els fèiem servir.
Sí, sí.
Però de moment encara... estaven mitjanament bé, vull dir que aquest noi també ens portava llocs una miqueta més
ell
bé.
Ell ja ho coneixia, això, sí. Ja ho coneixia.
Ell sí, ell té ONGs allà, bueno, ha treballat molts anys amb ONGs aquest noi allà. Tenia l'ONG aquesta casa i portaven molt de material cap allà. I llavors, degut a això, i per això vam contactar i vam fer això. Ell no s'ho imaginava que anéssim tan carregades, perquè no sabia, deia, no podrem prendre tot això, no podrem prendre.
Escolta,
però ho vam prendre tot.
Tot això, qui lo subvenciona? El viatge, les estàncies, cadascú se lo paga
cadascú.
Perquè és molt important que, sí, sí, que sí. Tot això quede molt clar.
Sí, sí, no. A
bé,
mi...
Que no aneu res, subvencionant res, ni res.
Nosaltres ho paguem el viatge, s'ho paguem absolutament tot. Mira, hi ha inclús que hi ha gent que a vegades me diu... Si vols, bueno, amb altres viatges no, m'ha dit, si vols te don diners i d'això. Dic, mira, jo els diners no sé el que faran, ni ells ni jo, perquè els hi tens de donar una confiança a la gent, no? Perquè si a mi me donen diners, els puc quedar jo els diners. I...
Sí, no, bueno, tens de donar una confiança. Tu per tu, no, però a lo millor la que te lo dona sí. Té la dubte, sí. Té la dubte, dic jo. I, no sé. Ja. Una altra cosa que te volia preguntar,
digues,
i ara
digues.
Tu continues. Quant costa un viatge d'aquestos?
Uns 2.000 euros.
Per què? Sí. S'ha costat.
Bueno, clar,
de sortir de Montblanc,
sí, però a veure,
tornada?
Sí, però a veure, hi ha viatge. Després hi ha ajuda allà. Hi ha una part d'això que és ajuda allà. Després, entre tot. Bueno, allà és barata la vida, però clar, vull dir, gastes molta gasolina perquè fem molts quilòmetres, moltíssims quilòmetres, i clar, tot
la furgoneta
anant pujant.
Era llogada també, no? Vull dir, també.
La furgoneta sí, hi ha aquest noi...
He sentit abans que deia
sí,
la
aquest
furgoneta.
Noi ja té una mica allà, que mira, per desgràcia, us ho diré ara, tenia un nen afillat sí. I ahir es va morir. Sí. Bueno, abans d'ahir. Quina edat tenia?
No tenia
més de 25 anys, però no sabem el motiu tampoc. Encara el Sergi no ens ho ha dit el que va passar.
El noi que va adoptar el nen.
No, l'adoptat.
El nen que el va pujar i el va fer gran i se n'ha cuidat molt d'ell, perquè el xòfer que portàvem era especial, o sigui, viu molt aquest món i ajuda molt a la gent. Per això ens aturàvem al camí a ajudar a la gent, perquè ell ho coneix, no?
Sí, els coneixia.
Coneixia tot això. I llavors ell era el qui els portava, imaginat, ell té fills i a més va agafar aquest noi i l'ha fet gran. Doncs ara, abans d'ahir, ens va arribar el WhatsApp de que el noi es havia mort. No sabem les condicions ni com, però bueno, allà ja pot haver mort de malària, pot haver mort d'accident, però hi ha moltes possibilitats, no?
Necessiteu perquè, vacuna? Sí. Necessiteu vacunes per anar, ja?
Sí.
Sí que necessitem vacunes, sí.
És que és molt important.
Ens vam tindre que anar a vacunar, vam anar a Tarragona, sí. Veia com es diu allò, me'n recordo.
Sanitat exterior.
Sí, sanitat exterior, i allí ens vam vacunar, no? Ens vam vacunar de la malària, no vam prendre pastilles per la malària, que ens les preníem cada dia al matí, que era com un ritual que hasta reien, perquè de bon matí, quan era l'hora d'esmorzar, repartíem les pastilles de la malària, la febre, la groga i la tifoide. Es van vacunar.
Per l'edat que tenim.
Per l'edat que tenim, sí. Com més gran ets no, Carme?
Més immunitzada.
Més immunitzada et pots estar.
Sí. Si va, per exemple, gent, bueno, noies més joves, llavors se tenen de vacunar de l'hepatitis A, l'hepatitis B, són altres vacunes, però en altres, a partir de 50 anys, representa que estàs immunitzada de
moltes malalties.
Moltes malalties.
I el menjar vostre? El menjar vostre?
El menjar nostre menjàvem...
Perquè és tan diferent menjar per allà que menjar
aquí. És que és un país completament diferent en el que tu pots tindre exposat. Això dels hotels, tu penses que és un hotel, però no l'hotel que tens aquí. Allò era una habitació amb un llit, un quarto de bany que era lo justet, si et dutxaves podia ser que et sortís aigua o no et sortia aigua.
Exactament.
Però és que era una altra història, no? El país és molt, molt, molt pobre, molt pobre. Jo tenia la sensació que era com l'edat de ferro, no? O de pedra, perquè és que ells tenen una cabana, no tenen res més, dormen al terra, fan foc a fora, i és que és com anar, no sé,
un munt d'anys enrere.
Sí, molts anys enrere, res que veure aquí, ells una casa, un castell, tot això, ells no tenen res de tot això, no tenen res, vull dir, només tenen natura, això sí, la natura se l'estimen molt, no? Com deia la Carmen, no hi ha ni un pam de terra, ni un pam de terra que no estigui cultivat. I tot, per exemple, tot el que són les embestides, tot era fusta. No hi ha res que sigui ferro. L'única pega que hi ha és que, com nosaltres, els hi hem portat no quasi el bo, sinó el dolent. Els hi hem portat el plàstic.
Sí.
No, i el plàstic ells el llancen. Perquè ells estan acostumats a que agafen una carabassa o agafen alguna cosa que ells necessiten per fer la vida quotidiana i tot el que fan del menjar, doncs tu llances perquè allò és orgànic. Uh-huh. Ningú els hi ha dit que el plàstic, quan els hi han fet arribar les botelles d'aigua o els hi han fet arribar les bosses, ells també ho llancen. I ells no saben que allò els hi destruirà el país perquè allò és dolent. En tenen molts,
però,
molt racunades.
Aquí també lo llancen.
Sí, però
no,
és que...
No. Aquí també lo llança,
sí,
la gent
sí,
que va per la carretera
diferent,
i veu...
És molt diferent.
Però n'hi ha molts...
Però, sí, no.
Que no estem conscienciats no, encara aquí.
Però és que ells jo els hi vaig dir, això és dolent.
Sí.
I ells te diuen, per què? Si ells no podran reciclar. Ell la paraula reciclar no els hi pots dir. Perquè nosaltres no podem anar allà a dir que nosaltres vivim així. Ells viuen de la seva manera i tu t'has d'adaptar. Però nosaltres que els hi hem portat? Els hi hem portat un plàstic que ells els hi facilita la vida, perquè, per exemple, anar a buscar aigua, que és un drama, han de fer quilòmetres i quilòmetres amb aquelles garrafes de color groc, però què? Agafes una garrafa o agafes una tinalla de ceràmica? Allò et pesa molt. Llavors agafen allò groc, però n'hi ha milers i milers i milers de garrafes. Sí, també encara m'han veure alguna, però pesava molt.
Pesa.
Sí.
O sigui que l'aigua la tenen lluny o la tenen a prop?
Perquè la població és disseminada. No, ara comencen a fer nuclis. Vam començar a veure que feien nuclis per casetes petites de 4x4, potser, o de 5x5, no més grosses, quadrades, i res més, de fet és amb fulla d'eucalipto, amb branca d'eucalipto, amb fang i palla, i després allí intenten que s'agrupin per fer-los arribar tant l'aigua com la llum. Però si no, és població disseminada. El Sergi ens ho deia. És que no hi ha ningú en aquesta vall? I tu deies, no, no hi ha ningú. Estàvem sols a la carretera. De cop i volta paràvem el cotxe i no sabíem com, no?
Sortia gent
de les pedres.
Gent per tot arreu. Sí, era... Però també em va impressionar molt que tot arreu hi havia gent, també, però... Anaves per la carretera, així com aquí estàs quilòmetres que has d'arribar a un poble a veure gent, per veure gent, allí no, em veies pels costats que anaven a treballar, que anaven a llaurar, que anaven... És com...
Llauraven amb
els
bous.
Amb els bous, sí.
Però l'arada la portaven ells al coll.
El portaven al coll.
No el bou, perquè el bou no el podien cansar, sí. Perquè és la seva eina, la seva manera de menjar. Clar, allò, aquella bèstia, amb ells li donen la facilitat de poder llaurar, i si llauren poden sembrar i poden tindre el seu menjar, no? Per tant, a mi em va xocar moltíssim que l'arada la portaven els homes o les dones al coll. El bou descansava, perquè després tenia que llaurar quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres. Com deia la Carmen, és brutal el paisatge. Brutal. No saps mai on ets. Si ets al ple desert, o ets al mig de França, amb aquelles esplanures totes verdes, o estàs a dalt a Girona, a dalt en aquells boscos, o estàs aquí al poblet, aquí a les muntanyes de Prades, és que hi ha uns canvis tan radicals.
I després pujàvem 4.000 metres, vull dir que... Que no sé, vull dir...
Però a peu no, no.
No, sempre anàvem amb la furgoneta, no? Amb la furgoneta. I cada nit teníem de descarregar la furgoneta.
Perdona, Carmen, com ella viene carregar... del camí de Santiago, por eso digo lo de a peu, lo tiene encara molt al cap. És un incís, eh?
Sí, sí. També volia dir que també vam anar, perquè no tot, d'això també com que fem ruta, vam aprofitar per anar a veure l'Alibela, que és els monuments més... Allí no n'hi ha de monuments ni d'això, però aquí a l'Alibela sí. A l'Alibela hi ha allò de les esglésies ortodoxes i allò també és una preciositat. Però passa que veus... És la vuitena meravella del món. Veus la gent que van vestits amb una túnica blanca, com 2.000 anys enrere, i bueno, estan resant allí, vull dir, són molt creients, però molt, molt, molt. Quasi que diria que són tan fanàtics com els musulmans, vaig veure jo la comparació. Bueno, a veure, jo és el que els deia amb elles. Jo és aquest l'onzè país que vaig a l'Àfrica, però no n'hi ha cap d'igual. Tots t'impacten. Aquest me va impactar, els altres que he anat també, vull dir, perquè no n'hi ha cap d'igual. Tots tenen les seves costums, les seves maneres de ser i les seves creències, no? I aquí a l'Alibela és, bueno, maco per veure, perquè estan les esglésies sota a terra. Estan totes, sí, estaven totes a terra, perquè quan va haver que volien conquerir els àrabs, volien conquerir els... amb ells, els cristians, no, diguéssim, els ortodoxos, doncs les van fer sota terra, hi ha 10 esglésies i estaven colgades. Ara l'estan
desprotegits, per protegir-ho, per protecció.
Per protecció. I totes vas per sota terra d'una a l'altra i passes. Vam anar a un lloc que jo ho recordo moltíssim, que vam passar per un túnel fosc. Allí me va impressionar moltíssim.
Però aquell túnel era un túnel en el qual et desconnectaves del món que vivies i passaves com si fossis per netejar-te i per relaxar-te i per deixar tot el dolent, i quan sortissis a l'altre cantó haguessis llançat tot el dolent que portaves a dintre.
Bueno, ens quedem amb això, en que hem entrat en un túnel i ens relaxem, i llavors des dels controls ens posen una mica de música per relaxar-nos una miqueta, totes les que estem aquí.
باش 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 شل بمرتان تسلا وش بس كزل على مننا ولا شل بعد نش كلاي كلاي ساقي تتعوج من الدايلو توعدر لهم ديلايلو منم چنكات شنن دايني كاني قرنش فكر يلي فتا بي فتا فتا ودي زاري نش كنيقا فتا بي فتا فتا Fata fata, utte zare nashkanega. Fata fata, utte zare nashkanega. Agul pratuna, saki tachau, naita nashila. Kane balaino, yeme watesh. This is a dish, much a lekesh. Fata fata, utte zare nashkanega. Fata bay, fata fata, utte zare nashkanega. Fata bay, fata fata, utte zare nashkanega. Fata bay, fata fata, utte zare nashkanega. Asap chinta tuna, fata fata, sagi tachau. Yena gana gara lam la tashi bazim shifai fatene gashi fata bay fata fata utte zare nashkanega
asigini sapsana
Bueno, continuem. Ens hem quedat que eren dins un túnel, eh? I era tot relaxat i tot bé. Però ara jo tirareu enrere o tirarem endavant, o és igual. És una pregunta que tenia pendent. Però clar, com que la Carmen sap tant, ens explica tantes coses, que se'ns menja les preguntes i llavors ens avança tant que se'ns queden les preguntes enrere. Però ara jo li vull preguntar a la Montserrat Vallverdú, que ella és més pausada i no parla tant. Quina funció té la dona allí? Que ho ha explicat, que els camps els conreen i tot això. Llavors, la dona què fa allí? Vull dir, de què es cuida? Quina és la seva funció?
Jo crec que la dona és el motor de l'Àfrica. Vaig veure.
Explica'ns-ho, que tu tens molt per explicar també.
Allí ja comencen a ser mares 13 anys. Elles porten la canalla, vaig veure...
Perdona, un moment. Comencen a ser mares perquè els hi preparen el casament?
Sí, clar.
Els hi fan el casament?
Sí. I elles porten la casa, els fills, veies que anaven al tros amb el nen a l'esquena, vull dir, van a treballar, bueno, són el motor. Són més treballadores les dones que els homes, trobo. Bueno, vaig trobar.
Bueno, sí, això sempre.
No, sempre. No, però... Vull dir, les ve... Bueno, jo vaig quedar molt parada perquè, clar, feien tot.
Quants fills tenen per família? Aquí eren molts
fills. Tots els que venen. Tots els que venen, però hi ha una mortalitat molt gran, eh?
10 o 15.
Sí,
però, clar... Bueno. Això també, perdoneu que torni a parlar, és que a veure, la mentalitat que d'allà aquí és molt diferent, perquè nosaltres diem, com és que tenen tant fills a l'Àfrica quan podria haver una planificació familiar? No, jo m'he donat compte que allà a l'Àfrica tenen tants fills perquè és un seguro de vida. Eh? Perquè els pares quan tenen 35 anys o 40 ja són grans. Llavors, com més fills tenen, que se'ls hi moren molts pel camí, o se'ls hi mora d'una pulmonia, o se'ls hi mora d'una grip, o de qualsevol cosa, ells, aquells fills, si poden arribar a treballar o anar al camp a pescar o a caçar o portar-los i menjar, és un pla de vida, per explicar-ho d'una manera.
No vau tenir l'oportunitat d'anar a cap casament? O de veure cap casament?
No, no.
Cap festa de la que feien ells?
No, no, no.
No, no. No. No, és que a veure, no, és que... A veure, en una capital podríem haver intuït poder trobar un casament. Allò és tirar molts segles enrere. Eh?
És com si estessis al mig d'un pessebre.
Ja m'ho imagino, però bueno, a vegades de dir que han coincidit i ho han vist, doncs mira, això que dèiem abans, no, que els casaven, doncs han vist un acord de dues famílies que han acordat un casament.
El món rural que hi ha allí no és el món rural que tenim aquí. És tan diferent que això que diu la Carmen, et podem explicar hores i hores perquè no és el mateix. Allí viuen amb cabanes com si fos l'edat de pedra o l'edat de ferro, i llavors allí si fan un casament se'l fan alguna festa íntima ells, i que penso que nosaltres no tindríem ni dret a entrar-hi. Perquè les monges ens deien que estaven cansades a vegades de guiris, diríem nosaltres en aquest cas, d'anar allí i voler fer fotos de gent, qui som nosaltres per anar a les seves coses íntimes. Però no és el mateix un casament com aquí com un casament d'allà. Ara, el que diu la Montse té raó. La dona és el motor de l'Àfrica. La dona és el motor de l'Àfrica. Els homes es dediquen a caçar, no?
Sí. Sí, sí.
Elles ho fan tot. Van al col·legi, tenen fills, fan la neteja de casa, fan el menjar, van a recolectar, ho porten a les cases.
Com són les cases?
Les cases t'has dit dient que són de 2x3 metres amb uns barrots d'eucalipto i amb fang. I res més, i a dintre, què hi ha a dintre? Doncs un foquet a terra amb una olleta i dormint tots allí, i la vaca al costat, i les cabres al costat, i els gossos al costat.
Mira, però per altra banda no tenen tanta feina a netejar, ves què?
No, no és per la feina de netejar, és el pes que arriben a portar al damunt, perquè ells no tenen diners, ells intercanvien. Llavors, ells, per exemple, al dematí, van carregats, porten, sabeu com allò dels xinos, aquelles balances i així? Doncs porten dos sacs de carbó i la millor la canvien per una altra cosa per menjar, i a la tarda això marxen de matí, i després a la tarda tornen amb el canvi que han fet. És un intercanvi, no existeix els diners allí, és un intercanvi.
I elles me sembla que també les dones cosen tota la roba, no?, amb colors molt xulos, no? Què?
No, aquí no.
Aquí, a Etiòpia, no?
Aquí no. Jo me vaig quedar parada per això.
Perquè a Ghana sí que es cosen tota la roba.
Nosaltres inclús buscàvem roba, no?, perquè a tots els països que vaig compro roba per fer bolsos o per fer coses, i aquí no. Aquí va tothom blanc. Van amb unes com un llençol gran i és blanc. Tot van blancs.
Curiós.
Sí, en canvi de colors no em van veure, jo buscava i no em van veure.
Jo el que he pensat a vegades, que quan veus això que van tan blancs, i és aquell blanc tan blanc, com renten la roba o com ho fan perquè els hi quedi tan blanca després? Perquè clar, això s'embruta també.
El riu i amb cendra. Com feien abans les nostres besàvies o totes les besàvies, el riu i amb cendra.
Perquè aquí
però, no, però és a les capitals. o els llocs que hi hagi, que hi ha esglésies que van blancs. La zona rural, que és immensa, però immensa, és molt gran, Etiòpia, és molt gran, allí porten roba perquè algú els hi ha donat. Van estripats, van bruts. Si no, anirien, allò que d'altres diríem, a muntar per rabos i res més. Vull dir, si porten alguna cosa de roba és perquè algú els hi ha donat. Hi havia un nen que portava una samarreta del Barça, amb un gall preciós al coll que li vaig fer una fotografia. Jo li vaig dir, ei, això és Barça. I se'm va quedar mirant, volent dir, tu què dius?
Què dius?
Això del Barça. No sabia ni qui era el Barça.
Llavors, altres, a part d'aquests poblets així tan miseros que heu visitat, heu visitat monuments, heu visitat altres coses, vull dir, heu fet turisme pel vostre compte per visitar ciutats o per visitar coses xules?
Sí, sí, al mateix temps de que fem això, bueno, passa que allí no n'hi ha, de, no hi ha res, només hi ha l'Alibela, que és, això es té de visitar si vas a Etiòpia, i després a Gondar, que hi ha uns castells que es va fer
els portuguesos,
i és l'únic que tens per visitar, però el de més ja són tot tribus.
Només heu de pesar que Etiòpia és l'Alibela, que són unes roques que van començar la casa per la teulada, anant escarbant, escarbant, i van fer una església immensa a dintre, i cabanes, cabanyes, 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 cabanyes. Us estem dient que heu de tirar segles enrere. Això és Etiòpia, no?
Sí.
Escolta, els torno a fer una pregunta. Quan torneu cap aquí, noteu la sensació de que us ha canviat la vida?
Sí,
la vida d'aquí,
i tant.
O continueu pensant en el consum, comprar... Jo continuo preguntant i vosaltres me dieu que
jo,
sí o que no.
Jo de cada vegada hi penso més en això. Inclús ara, hi penso, amb els meus nets a casa, penso... Jo em pensava que abans no em feia tant de cas, no? Deia, bueno, allà som allà, però ara cada vegada me quedo més...
També conscienciada.
M'afecta més. Mira, que estic més acostumada, però m'afecta més, perquè ve que nosaltres tenim tant i que ells tenen tan poc i es conformen en tan poc, i que sobreviure, perquè és supervivència, i que nosaltres ho tenim tot tant, això a tothom ho dic, tothom que parlo ho dic, que és que ho tenim tot, ho tenim tot a l'abast, és que tenim massa... I ells és supervivència.
Sí, però la gent no acaba d'entendre.
I això és una cosa que aquí
queda
dins.
No acaben. Jo no no. Però bueno, m'entro jo també. No acaben d'entendre aquesta manera de viure ni aquesta manera.
No.
Aquí tot és consum i consum i consum.
Sí.
Contra més te compre i
jo parlo molt amb els meus nets, no? Tant quan arribo com ara, no? I els explico, mira què passa això. Ells, com que no ho han vist, no acaben de creure. Però els explico mil vegades, no paro de parlar-los dels viatges, perquè és que és molt important.
Bueno, però a part dels viatges, tu també l'has de conscienciar de que si tu les poses al plat, un menjar, sigui el que sigui,
sí.
Això s'ha de menjar,
clar,
no s'ha de llançar al terra.
Això és el que fa jo, clar.
És conscienciar des d'un principi.
Però és que és un món diferent, és molt diferent. Hi ha un abans i un després d'Etiòpia. Personalment, i sentimentalment. Allí els nens no els exploten, no. Els nens tenen l'obligació d'ajudar les famílies. L'Encarna, amb la missió que en vam anar, van sortir perquè anaven, ja marxaven cap a casa seva. I l'Encarna diu, amb la mal cor, diu, en són els pares que no els venen a buscar? I les monges se'l van quedar mirant i diuen, buscar els pares. Els pares tenen feina a netejar, a anar a recol·lectar o anar a intercanviar els mercats. El pare té la feina d'anar a caçar. Vull dir que hi havia nens de 3 o 4 anys que podien caminar o podien fer 5 o 6 quilòmetres sols, arribaven a una cabana, si la mare hagués sort de que hagués pogut comprar menjar, menjaven, i si no es quedaven sense menjar.
I si no anaven a recol·lectar ells?
I si no anaven a pescar ells? Però els nens ajudaven amb tot. Tu veies nens de bon matí abans de marxar, un dia en un espai en aquell hotel que vam anar, nens que abans de marxar, ells anaven a omplir les garrafes d'aigua. Però era una situació familiar que és normal. Aquí jo al·lucino que un pare li pugui donar a un nen una paga per baixar les escombraries a baix al carrer. A veure, fins a on hem arribat. Allí han d'ajudar perquè el món és diferent, és que és completament un món diferent. És un dels països més pobres del món. I és així, pobres. però tenen altres coses que ens superen amb molt, amb molt.
Tenen uns valors molt importants.
Sí, molt importants.
I a la gent gran, me penso que també els tenen molt, els tracten molt bé, molt. En canvi, nosaltres a la gent gran, entre cometes.
Sí.
I parlant de nens, com estàvem parlant ara, vosaltres, per exemple, tu, Carme, que has fet aquests viatges, d'això, no s'ho plantegeu anar a explicar un dia una xerrada als col·legis? Explicar-los aquestes misèries.
Jo n'he anat, he anat.
Però Carme, de cada viatge que fas, anar, vinga.
Normalment ho faig.
Potser no entendran tant.
A les monges, a les monges hi he anat 3 o 4 vegades. Jo ara també els he dit, vam dir l'Encarna, jo si vols venir amb aquest, han dit de cara a l'any que ve. Vull dir, no estan tampoc massa conscienciats de lo que fem.
Qui no està conscienciat?
Els mestres, perquè jo ho he demanat i no
els interessa.
Ara, he anat a la residència, he anat a diversos llocs. Mira, inclús, quina casualitat, el seu marit, que no el coneixia, em va entrevistar a l'Espluga un cop i no sabia ni que era el seu marit i parlàvem d'això.
Però jo em referia a això que dèiem dels nens, no?
Clar, que això s'ha d'explicar
i allà no tenen res.
I pensa
que valorin el que tenen aquí els
que
nens.
Que tenia una hora per explicar, una hora per cada curs que tenia de fer i que els nens no volien marxar. No volien marxar de la classe. De cap manera fèiem, no, espereu una miqueta més. I deia, no, perquè ara toca l'altre torn d'altres nens. Doncs no volien marxar els nens. I no paraven de preguntar, de preguntar. Clar, que ho feia amb fotografies, no? Perquè parlar, no d'això, i les fotografies diuen més que pas el dir, no? El parlar.
Però jo estic amb la Carme que això aquí no és a los nens que diu la Nuri, són los pares, són los adults los que han de començar. Los pares, la sàdia, tots los adults los que han de començar a ensenyar a aquests nens a pensar d'una altra manera, perquè si les dona, que ja ho sé que ho fan, perquè baixen l'escombreria i les donen una paga a la setmana, tu diu, apaga i vámonos.
Però saps què passa? Que hem perdut els valors que teníem.
Clar.
Nosaltres hi ha una edat aquí que ja ni es van qüestionar no ajudar els pares. És ara que s'ha tret la moda de que, ui, els nens, que si us feu treballar, que si us feu, que si us exploteu. No. Nosaltres, els que, persones que tenim 60 anys, col·laboràvem amb les coses.
Escolta, jo tinc més que tu, sí. I és això.
I és això, vull dir, hem perdut.
Abans treballava i no passava res.
Per això t'estic dient, pobresa o misèria? Qui és el miserable aquí? Perquè hem arribat a un punt
nosaltres,
que nosaltres,
els miserables
ara,
nosaltres.
Dius, bueno, però on hem arribat? On hem arribat, no? Ells tenen més.
Tenen altres coses que a nosaltres
sí,
ens falten.
Sí, exacte.
Valors, Carmen, tenen molts més valors. Sí.
Però els valors que nosaltres hem perdut, que també teníem, i els hem perdut.
Sí.
Bueno, i ara posem una miqueta de no sé com diu, una miqueta de conya. Anàveu molt ben pentinades amb aquest viatge. Expliqueu-s'ho, va.
Molt,
va, perquè les que són aquí, ni que no siguin aquí, també volen ser aquí.
Va,
expliqueu-s'hi, com és que anàveu tan ben pentinades.
És que teníem una perruquera.
Va arribar a ser que va sortir una sortida de dones que semblaven unes adolescents anant de colònies. Sí. Dormíem dos i dos, no? Sí. Amb habitacions de dos. I creu-me que a les nits anàvem d'una habitació a l'altra, un dia la Carmen va venir a fer un massatge a les esquenes.
A totes.
O la Jèssica ens presentàvem allà, va, Jèssica, passa'ns la planxa, queda'ns una mica bé. I era com una casa de colònies, però amb adolescents, un viatge d'adolescents, era com un viatge d'institut, allò. Però amb aquesta
liberació.
També.
I a més...
Aquí era i us han de dir-ho.
Liberació de dona.
Bueno, una cosa que me va impressionar molt, que em va explicar la germana de la missió que vam anar, és lo de les senyores quan tenien la criatura, pues que no tenien por de posar-se al llit, que tenien d'arreglar sota un arbre perquè tinguessin la criatura allí i la comadrona, doncs això també em va impressionar molt. I la pressa que tenia la mare de quan tenia la criatura de tornar a marxar cap al seu poblat. I llavors elles els hi posaven un suero, un goteo, no? Perquè s'arrefessin més aviat i així potser, bueno, les vigilaven durant unes 8 hores.
O menys. 2 hores i n'hi ha que ja marxaven.
I això, és clar, bueno, això em va impressionar.
Elles pareixen al bosc,
sí,
soles, i quan han tret la placenta fan un clot i enterren la placenta, agafen la criatura i, com diu la Montse, marxen cap al seu poblat.
Sí.
Ole, ole.
Bueno, no sé com estem de temps. Jo el que vull dir és que vam ser un grup fantàstic, eh? Ha quedat una gran amistat entre nosaltres, eh? I això és molt important, no? Perquè aquestes experiències que vam viure juntes ens han enfortit, ens ha unit, i malgrat que cadascú té la seva feina i les seves obligacions, ens unim moltíssim, molt, i ens estimem molt.
Sí. T'arriba a canviar tant que a la missió va ser com un alliberament de tot el que portàvem i el que havíem viscut, que vam acabar totes plorant. Per què ploràvem? Per tristor? No. No, és que estàvem tan orgullosos de lo que havíem fet, no? I de lo que havíem aportat, que no volíem res a canvi. Però ens va sortir com un de dintre, que vam esclatar a plorar quan veus aquells nens tan pobrets que els havien pogut portar aquelles ajudes, nens que no tenien ni calçotets, que portaven samarretes estripades, que no tenien, no van ni amb sabates, ni amb sandàlies, ni amb xancletes, van descalços. I que ells te miraven aquella careta volent dir, veus, gràcies a altres tindrem medicaments, tindrem altres coses. Això és una cosa que s'ha de viure.
Una satisfacció que...
Sí. Bueno, i ara ja per anar acabant el programa, perquè el temps és quasi que és l'hora, jo voldria que em digués cada una, però, cada una, només amb dues paraules, cada una, què us ha portat aquest viatge, què n'heu tret? Només dues paraules.
Doncs,
què t'ha portat, què n'has tret, quines sensacions, però només vull dues paraules.
Bueno, molta experiència, molta emoció, perquè hem passat moments molt emocionants, i això t'enforteix moltíssim.
Quasi que és el mateix que diu ella, et porta això, relaxament, t'aporta tornar-te a trobar potser amb les teues arrels i ser persona, et torna a ser persona.
Bueno, molta emoció. I veig que que no es necessita tant per viure. No sé, tenim molta tonteria aquí.
Ara. Aquí volia arribar jo, que no necessitem tant per viure, que tenim molta tonteria.
Bueno, això he vist.
Doncs, quedem-se amb això. Us donem les gràcies per haver vingut a vosaltres tres i les que no han pogut venir. També, perquè suposo que el cor el tenen aquí, perquè saben que fem el programa i que voldrien ser aquí, però els donem les gràcies com si haguessin vingut. Fins aquí el programa d'avui, us esperem d'aquí 15 dies. Gràcies a totes, una abraçada. Adéu.
Moltes gràcies.